Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Segona jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya. La sessió és a punt de començar. Connectem amb l'enviada especial de la xarxa al Parlament, Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora, a les 4, arrenca la segona sessió del debat de política general i ho farà amb el debat i la votació de les resolucions que hi presentaran els grups i els subgrups. Aquest matí, la mesa del Parlament ha avalat que es votin les propostes sobre l'autodeterminació de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Ciutadans i el PSC havien intentat evitar que es tramitessin en considerar que alguns dels textos contravenen resolucions del Tribunal Constitucional. Entre les propostes clau del debat també hi haurà la petició d'amnistia als dirigents independentistes empresonats. El Parlament també s'haurà de pronunciar aquesta tarda, a instàncies de la CUP, sobre la desobediència institucional. I aquí, Junts per Catalunya preveu una abstenció en aquest punt. La cambra també demanarà la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya i la dimissió de Teresa Cunillera, la delegada del govern a Catalunya, arran de les detencions d'aquesta setmana de membres del CDR.
Gràcies, Mònica. Seguirem aquesta sessió al llarg de tota aquesta tarda en els butlletins. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat retirar la mesura cautelar que ordenava el president de la Generalitat, Quim Torra, retirar en 48 hores la pancarta a favor dels polítics presos i exiliats del balcó del Palau de la plaça Sant Jaume. D'aquesta manera, rebutja la petició que va fer aquest dimecres el govern d'anul·lar aquesta mesura cautelar i trasllada el recurs a l'entitat Impulso Ciudadano, que va presentar la demanda perquè es pronunciï sobre el fons de l'assumpte. I seguim amb judicial, ampliant el que explicàvem fa una hora. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana presó sense fiança per als 7 membres del CDR detinguts des de dilluns i que han estat interrogats aquest dijous segons fonts jurídiques. El Ministeri Públic els acusa de delictes de terrorisme i estralls. L'interrogatori dels 7 arrestats ja ha acabat i havia començat amb 11 hores de declaració de 2 d'ells amb advocats d'ofici. En plana cultural, el Festival de Portaferrada preveu de cara a les properes edicions novetats. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol que tot i el salt de qualitat que ha experimentat en els darrers festivals, aquest no es converteixi en un esdeveniment per a persones d'un elevat poder adquisitiu. Tot plegat s'ha fet públic avui amb l'adjudicació novament del concurs públic per l'empresa The Project per als propers 4 anys. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Bona tarda. The Project ha tornat a guanyar el concurs públic per portar el Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols els propers 4 o 5 anys amb una proposta que supera totes les bases mínimes que exigia el contracte. Així doncs, s'incrementarà en 500.000 d'euros anuals el pressupost de contractació artística que ara es fixa en 150.000 euros. També s'estableix que s'allargarà 9 nits més al festival amb almenys una vintena d'espectacles a l'Espai Port, 7 al Guíxols Arena, 5 al Teatre Auditori i 4 a l'Església. D'aquests espectacles, un mínim de 13 hauran de ser internacionals exclusius a Catalunya per tal de garantir la qualitat de la marca Portaferrada i que esdevingui un projecte de país. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
Si ja veníem sent la referència com a festival més antic, passar a ser desenvolupar un projecte que jo crec que és un projecte que és, en l'àmbit cultural volem ser un projecte de país amb una referència important en tots els àmbits, en els àmbits de les arts escèniques, les musicals, també un punt de trobada per a especialistes i professionals, que és el que s'ha vingut trobant amb el festival Singlot.
El consistori vol que el certamen no esdevingui elitista malgrat el salt qualitatiu. Per això s'estableix que el preu mitjà de l'entrada serà de 50 euros.
A aquesta hora això és tot. Bona tarda.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
puntual, ocasional. El que sí que creiem que heu de fer, el que sí que de fet que us demanem que feu, és que sigueu sostenibles en les vostres accions quotidianes, que sigueu conscients que depèn de tots nosaltres, i que independentment de si feu demà vaga o no la feu, el que sí que heu de fer és resistència i paràlisi a tot allò que contamina, malmet, embruta i destrueix el nostre planeta. I no ho fem per nosaltres, que també, sinó que ho fem pels que vinguin darrere, tot i que hi ha un element més a tenir present, i és aquell raonament que simplificava dient: no et preocupis tant quin planeta deixes al teu fill, sinó preocupa't més quin fill deixes al teu planeta. I jo crec que per aquí va la història. La qüestió ja no és tant intentar preservar-lo com el tenim, sinó generar la consciència, educar, perquè nosaltres, els que ens envolten i els que venen darrere nostre, sàpiguen que hem estat a punt de carregar-nos-la i, per tant, no repeteixin els mateixos errors que hem fet nosaltres. I fixeu-vos que ho faig amb optimisme. He dit hem estat a punt de carregar-nos-la perquè estic convençut que serem capaços de revertir la situació. Ben trobats, com esteu? Arrenquem el far d'avui dijous 26 de setembre de l'any 2019. Salutacions a la gent que fa possible el programa, que som en Juanjo López i en David Valverde, com a companys tècnics, i després hi ha la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, Isabel González. I qui us parla? En Josep Maria Cano, fins les 6 en punt de la tarda. Avui parlarem d'equipaments portuaris. Ja us avançaré d'aquí una estona.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Bona temperatura, temperatura agradable, calor, podríem dir fins i tot, i sol, molt de sol arreu del territori. Aquesta és la constant que estem tenint aquests dies i que majoritàriament també hem tingut al llarg del dia d'avui. Veurem si això queda així o canvia. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saludar en Jordi Via. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dijous ens trobem amb una situació marítima força més encalmada respecte a dies anteriors. De fet, el vent és poc important. Trobem a hores d'ara vent en predomini de component sud, sud-est, amb molts punts de litoral. Aquest vent és fluix, com a molt, amb algun cop moderat, i, per tant, això aixeca molt poc onatge. Com a molt, trobem onades de fins a 30-40 centímetres, per exemple, punts de la costa central, però en conjunt, per tant, predomini del marejol a tota la costa catalana, amb temperatures també que són força suaus, molt semblants respecte a les últimes 24 hores, valors de migdia que volten aquests 25-26 graus, i també el sol amb algun núvol baix, però a trams de la costa nord catalana. El que resta d'aquest dijous continuarem parlant d'aquest temps bastant tranquil, amb una situació marítima també força estable, i per aquest proper divendres no esperem grans canvis. En conjunt tindrem, per tant, un dia molt plàcid, amb vent, això sí que s'ha de reforçar una miqueta durant la tarda, vent de sud-oest que pot ser més destacable cap al sector de la costa central i podria portar algunes àrees de moro en aquest punt de la costa catalana. En canvi, la resta, predomini del marejol, amb aquest dia de nou divendres marcat pel sol i temperatures més altes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Doncs temperatures més altes, em quedo amb aquesta frase, temperatures més altes. Per tant, més calor, l'estiu que persisteix a conviure amb nosaltres.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És entre tu i il·luminar-se l'estudi, una tarda més. Sí.
Escolta'm, suspesa... Mira que hi ha notícies que... Suspesa la cimera de seguretat entre el departament i l'Estat.
Doncs sí, la Conselleria d'Interior ha demanat suspendre la reunió que s'havia de celebrar aquesta mateixa tarda entre el Departament d'Interior i el Govern espanyol, amb també representants dels diferents cossos de seguretat, una reunió en la qual s'havien de tractar temes com la coordinació dels operatius que es puguin activar en casos de mobilitzacions properes arrel de la sentència del 1 d'octubre. Ah. I les persecucions, altres temes, les persecucions dels delinqüents més enllà de les fronteres per part dels Mossos d'Esquadra. Des de la conselleria, però, s'ha optat per ajornar aquesta trobada, justificant motius d'agenda, tot i que fonts properes a la cúpula d'Interior haurien assegurat que avui no era precisament un bon dia per mostrar sintonia amb els cossos de l'Estat. Justament avui, que recordem, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP volen votar al ple del Parlament, de fet un debat que ha començat ara tot just fa 10 minuts, doncs fer fora de Catalunya la Guàrdia Civil després de les detencions d'aquest passat dilluns.
Per tant, home, mentre el Parlament es vota fer-los fora, no és plan de reunir-nos amb ell perquè ens ajudin. Clar que en castellà hi ha una frasedita que diu a lo hecho pecho, no? Que seria el que resumiria. Però bé, en tot cas, veurem si hi ha nova data. I una cinquantena de membres del Tsunami Democràtic han ocupat novament aquest matí diverses entitats de diferents seus de CaixaBank.
Ho han fet a les seus de Barcelona, Manresa, Calella, Vilafranca, Granollers i Sabadell. Aquest, com tu bé deies, és el segon dia consecutiu que protesten contra els qui consideren que apliquen la repressió i neguen el diàleg. Una protesta en la qual els membres portaven la cara tapada amb màscares blanques i cartells contra l'entitat bancària, i en el que també han llegit un manifest dirigit als treballadors de l'entitat en què asseguren que mantindran aquestes accions fins que la situació no es reverteix.
Doncs, per tant, si tot no canvia, demà serà el tercer dia en què seran ocupades aquestes oficines. Veurem com acaba. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I, mentretant, posen en llibertat amb càrrecs els CDRs detinguts a Vilanova i la Geltrú, Ivan.
El CDR ha passat a disposició judicial aquest matí i fa poques hores es produïa la seva sortida del jutjat de Vilanova després d'haver passat la nit detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat la seva advocada, l'activista està acusat dels delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat. La policia el relaciona amb uns aldarulls produïts a les portes del Parlament el 30 de gener del 2018 durant la investidura fallida de Carles Puigdemont. L'advocada ha assegurat que aquell dia no se'l va identificar i que el reconeixement s'ha dut a terme a través d'un seguiment d'imatges que han permès situar el detingut a la protesta del Parlament. Sí que va ser identificat, en canvi, durant un tall de carretera a Barcelona durant la celebració del Consell de Ministres a la capital catalana el passat mes de desembre. Aquesta detenció, la detenció del veí de Vilanova i la Geltrú, ha fet que centenars de persones es mobilitzin des d'ahir al vespre, poques hores després d'haver estat detingut. El CDR Vilanova i diferents col·lectius de l'esquerra independentista del Garraf han convocat aquesta protesta que començava, com dèiem, ahir a la plaça de la Vila, continuava amb una cassolada a la comissaria dels Mossos i que s'ha allargat fins aquest mateix matí a les portes del jutjat de Vilanova.
I dels CDRs al Partit Popular, perquè el de Tarragona ha demanat a la Junta Electoral Central que requereixi a l'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, la retirada immediata de la pancarta de suport als presos polítics que hi ha penjada a la façana de l'Ajuntament. Daniel.
Un dia després de la convocatòria electoral, els populars ja han considerat que la pancarta atempta contra el principi de neutralitat de les administracions públiques i han advertit a l'alcalde de la ciutat, a Pau Ricomà, que no podrà defugir de la llei i de les conseqüències que podria tenir el seu incompliment. El PP també ha registrat una moció pel ple de dilluns vinent demanant la retirada de la lona. A banda, han reclamat a la Junta Electoral Central que Ricomà comuniqui als funcionaris municipals que no poden lluir llaços grocs en l'exercici de les seves funcions. Davant de tot plegat, l'alcalde de Tarragona ha reaccionat per escrit, avisant que encara no ha rebut cap notificació de la Junta i qualificant la denúncia del PP com una voluntat de coartar la llibertat d'expressió, la defensa dels drets humans i l'autonomia municipal.
Detencions, mobilitzacions, concentracions, cassolades, peticions a la Junta Electoral Central. Estem ja en precampanya, les del 10 de novembre. I mentretant, a l'Empordà, Girona, l'Ajuntament de Port de la Selva busca solucions a la sanitització davant de l'escassetat de pluges dels darrers anys. En té més dades a Cristina Cantal.
Ja fa 2 anys que el Port de la Selva pateix problemes recurrents en el subministrament d'aigua. El municipi s'abasteix d'un aqüífer propi, però la manca de pluges dels darrers temps ha provocat la salinització d'aquest aqüífer i, en conseqüència, el consistori ha hagut de prendre mesures. Aquesta temporada s'ha connectat provisionalment a la xarxa de Llançà, però, tot i això, a finals d'estiu s'ha hagut de tornar a recomanar a les poblacions de risc no beure aigua de l'aixeta. La solució definitiva passa per connectar la xarxa d'abastament d'aigua amb la de Cadaqués, que, connectada a Roses, disposa de suficient aigua per abastir els dos municipis. Aquest procés, però, incrementarà el cost de l'aigua, ja que no serà de quilòmetre zero i, a més, té una tramitació llarga. A hores d'ara s'està elaborant el pla especial que ho ha de fer possible. Des del consistori esperen que les pluges dels últims dies permetin aixecar les restriccions ben aviat, però són conscients que cal estar preparats per un futur amb menys precipitacions. L'estiu passat l'Ajuntament ja es va veure obligat a llogar durant diversos mesos una dessalinitzadora per fer front a l'alt nivell de salinització de l'aqüífer, una mesura amb un alt cost econòmic i també energètic.
Doncs sembla que teniu problemes d'aigua, Cristina. Mira, hi ha una notícia que diu la Generalitat ha decretat la prealerta per sequera per les baixes pluges que hi ha hagut a les comarques de Barcelona i Girona i perquè se situen les conques per sota del 60%. Una mica la situació en la que us trobeu, que sí?
Sí, sí, exactament, i tal com ha afectat doncs, a Port de la Selva, doncs, també hi ha altres llocs, com per exemple les zones humides, com són els aiguamolls de l'Empordà, doncs, també s'estan veient afectats, igualment els ecosistemes anirem seguint doncs, els casos propers.
Espera, no marxis. Doncs aquesta notícia és del 2017, en concret del 3 d'octubre del 2017. Si ens anem a l'octubre del 2016, la notícia és similar, i de fet els aqüífers se situen, com per exemple en el cas de Rialp, al 45%, o en el cas de Talarn, al 48%, o en el cas de Riba-roja, al 47%. I si ens anem al 2015, trobarem que la situació dels embassaments, doncs, per exemple, està a Oliana, al 48%, o el de Santana està al 56%, o fins i tot ens podríem trobar situacions com el de Camarasa, que també es trobava pel 49%. I si aquesta també és de l'octubre del 2015. I si ens anem al 2014, estem en situacions similars. Talarn estava al 46%, per exemple. O el 2013... sense anar més juny, doncs Talarn també estava al 46%, o la Baells es trobava, Oliana, per exemple, es trobava pel 51%. Què vull dir amb això? Que si ens anem a l'hemeroteca i comencem a buscar la situació dels octubres del 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, la situació és la mateixa. Que tranquil·litat, que arribaran les pluges, que és veritat que hem de guardar aigua, però que de vegades tenim tendència a alarmar-nos quan la hemeroteca ens demostra que és el fet i és lo habitual quan vivim en una conca mediterrània. I el que no és habitual és que els embassaments estiguessin al 85%, com és cert que estaven l'any passat, un any, amb una pluviometria excepcional. Tranquil·litat. Gràcies, Cristina. Me'n vaig cap a les Terres de l'Ebre perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a reduir les emissions d'efecte hivernacle, Judit.
Sí, i ho fa substituint una furgoneta de gasoil de la flota de vehicles pròpia per una furgoneta elèctrica. El Consell Comarcal del Baix Ebre s'ha adherit al programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, el GEC, que promou l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de Territori de la Generalitat. Un acord que implica la realització d'un inventari de les emissions GEC, la realització d'un seguiment anual i la implementació de mesures per reduir les emissions. Així doncs, el Consell del Baix Ebre ha inventariat les emissions directes derivades del transport propi i ha decidit fer aquesta substitució. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha assegurat que la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle és l'única manera de protegir el planeta enfront el canvi climàtic.
Bueno, es comença amb una furgoneta i s'acaba canviant moltes més coses. En tot cas, hem començat per una furgo i segur, estic convençut que evolucionarem amb més propostes, amb més canvis. Gràcies, Judit. Fins després.
A tu, fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I avui és el Dia Marítim Mundial. Torno a dir, avui és el Dia Marítim Mundial i per conscienciar, per celebrar, per reivindicar aquest dia, un dels aspectes en què s'ha posat l'accent de manera important ha estat l'empoderament de la dona a la comunitat marítima. Nosaltres tenim aquest espai que es diu Dones de Mar, en el qual cada setmana tenim l'oportunitat d'entrevistar una dona important per la seva feina en relació al mar, i en l'any i poc que fa que fem el programa hem vist com realment n'hi han, però no amb la paritat que demana la ONU que hi hagi. De fet, la paritat és un dels 17 objectius en els que es basa l'agenda de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Avui volem celebrar aquest dia mundial marítim, però també reivindicar aquesta paritat i aquest empoderament de la dona dins de la comunitat marítima. Volem saludar a aquesta hora de la tarda a la Montserrat Piqueras, que és secretària de l'Associació Catalana de Dones de la Mar i de la Cofradia de Pescadors de Barcelona. Montserrat, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs nosaltres contents. Primer començo felicitant-te, no?, per el fet de ser dona de mar i, per tant, dona que celebra aquest Dia Marítim Mundial.
Moltes gràcies. Felicitats per tots i per totes.
Escolta'm, empoderar la dona és una assignatura que tenim molt pendent. Hi ha exemples com tu i com d'altres que hem anat trobant i que trobem en el dia a dia, però que són lluny numèricament i sobretot amb capacitat de decisió del que hauria de ser, no?
És així. És una situació històrica i, bueno, que l'estem patint i suposo que estem posant solucions amb ella, no? Nosaltres, les dones, sempre hem estat a la mar, tant a terra com a la pròpia mar, i participant. Per exemple, la gent no sap que hi ha moltes dones que són armadores i que portaven l'empresa perquè la dona es quedava a terra i era la que anava a capitania, la que feia la venda del peix, i l'home s'anava a la mar. Hi havia una relació entre tots dos i el que passa és que no es visualitza aquesta feina, per exemple.
Hi havia aquell costum absurd, bueno, antic, d'una altra manera de pensar, que el mar no era per dones, llavors les dones, com deies tu, es quedaven en terra, i és cert que qui feia la feina, per entendre'ns, la feina de pescar o la feina dura era ell, però després qui feia tota l'altra feina, és a dir, comercialitzar, era la dona.
L'empresària era ella. Sí senyor.
I de fet eren les que portava l'empresa i les que feien que la cosa funcionés. El que passa que com que es quedaven en terra, com que moltes vegades ho feien des de casa, com que ho feien des de les antigues cofradies, vull dir, aquelles cofradies que eren un altre tipus d'equipaments, no els que són ara, doncs no se les veia ni se les reconeixia, no?
Correcte, això sí. El problema és que no s'ha reconegut mai aquesta feina. És més, inclús havia un avançament en la llei, perquè abans les rederes, perquè aquestes persones tenen una feina molt important, estaven dintre de l'ISM i cotitzaven en un règim especial. I va sortir una llei fa poc, vull dir, 15 anys o així, que la van treure, inclús. Quan era una cosa bona per a la dona, la van traginar.
Sí.
En lloc d'anar cap endavant, anem cap al darrere.
Per sort, però, la dona ha volgut relacionar-se amb el mar i vol relacionar-se amb el mar, i això ho veiem sobretot a la facultat nàutica, per exemple, no? Als estudis avançats que les dones, on no se'ls hi prohibeix ni se'ls hi pot prohibir la presència ni se'ls hi pot limitar per qüestions tradicionals, i estan cada vegada participant de manera més nombrosa, no?
Completament d'acord. Vull dir, és que la dona sempre ha estat en aquesta feina, sempre ha sigut part de la mar i estarà sempre, perquè no es pot entendre la mar sense la dona. Això està claríssim. És una part molt important per al seu desenvolupament, per al seu desenvolupament. És la que li posa seny a la mar, és la dona.
Sí, sí.
I el que passa és que es té que visualitzar. Sí que hi ha moltes dones joves que estan a la facultat, sí que hi ha dones que estan pescant i van a la pesca, Hi ha dones pescadores a Sant Carlos de la Ràpita. La presidenta, per exemple...
La Maribel Cera. La Maribel Cera, ara mateix, et dic, no podem parlar amb ella perquè està pescant.
Perquè està fent feina.
Sí, sí, i ens ha dit, diu, no puc atendre-us, estic pescant.
Correcte, és així, és així, és així. Per sort hi ha dones, hi ha dones, i hi ha moltes dones ara que estan dintre de l'aqüicultura, i vull dir que la dona té una presència molt important. El problema, com sempre, sí, que no es visualitza. Per sort l'Associació de Catalanes de Dones de la Mar, perquè volem que es visualitzi aquesta representació i aquesta feina que nosaltres fem a la mar.
I és important xerrades o converses com les que estem mantenint tu i jo ara públicament, que es mantinguin públicament i també en l'àmbit privat, perquè els resistents, que encara hi són, és a dir, aquests homes educats en una altra cultura i que tenen una visió gens actual del que és la societat i que encara són resistents a l'arribada de la dona al mar amb tonteries com que la dona porta mala sort i coses d'aquestes, que encara ja no m'escú diuen, doncs vagin canviant la seva manera de pensar i vagin actualitzant-se, no?, una mica.
Sí, correcte. Aquesta concediria, com diria el patró major d'aquí, que parla molt de la reeducació. Sí, s'ha de reeducar aquesta gent que encara pensa que la mar no és per a la dona. No, 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 te repeteixo. La mar no s'entén sense la dona. I s'ha de canviar en polítiques, no només en polítiques, sinó també en fets. Els fets són molt importants. El que dius tu, fer jornades, fer participació, donar a conèixer que hi ha dones a l'escola nàutica pesquera, que hi ha dones dintre de les grans vaixells mercantes. Mm. Vull dir, és aquesta la nostra feina i és la més important.
Mira,
digues.
No, no, ens posem uns deures, Montse, si et sembla.
Digues.
Vale? La
digues.
Propera vegada que parli amb tu o amb alguna persona de la cofradia, vale? Uh-huh. Que no sigui la secretària de la cofradia, sinó que sigui la presidenta de la cofradia. Estaria bé, també.
Bueno, doncs jo tinc que dir-te una coseta. És veritat que això no es dona... Només hi ha un port a tota Catalunya, sí, que té una presidenta, que es dona, però sí que és veritat que hi ha 8 o 9 cofradies que tenen secretàries, i el secretari d'una cofradia és molt important.
Mana molt, tens tota la raó.
No és que mani, és important.
Escolta'm...
És important dintre del... Però... Aquestes secretàries són de les cofradies més importants.
Ja ho sé.
És una secretària de Palamós,
Montse,
a l'Anella, vull dir, a Barcelona...
Ho haig de deixar aquí avui, però en seguirem parlant. Un petó ben fort.
Quan vulguis.
Cuida't.
Quan vulguis i teniu les portes obertes per venir quan vulgueu.
Perfecte.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
La xarxa.
On els infants s'esmunyeixen al tros del veí, i aquest en veure'ls s'arrabé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb 4 carrers no pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, on no veuràs baralles al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
4:45.
Passejant pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
La importància de protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins del nostre litoral. Això és el que avui descobrirem tot passejant per un nou port, el del Garraf. Isabel.
I ho farem de la mà d'una entitat, l'Associació Cetàcia, que fa anys que treballa amb aquest objectiu per apropar els cetacis a la gent. Una espècie que, malgrat estar al nostre entorn, encara avui en seguim desconeixent moltes coses. Exemple d'això són les 6 espècies diferents de cetacis que hi podem trobar a la zona del Garraf i que la gent encara no coneix. Per tal de revertir tota aquesta situació, l'associació fa una tasca de divulgació i conscienciació molt important. I és per això que avui hem volgut xerrar amb ells tranquil·lament.
Doncs coneguem més sobre aquesta bona feina que fan des de l'Associació Cetàcea. Laura Almarxa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Responsable de comunicació de l'Associació Cetàcea. De fet, una entitat que el que fa és apropar els cetacis als humans, els cetacis a la ciutadania en general.
Sí. Nosaltres el que fem és tasques de recerca, també d'educació, i de protecció del medi ambient, del medi marí. Llavors el que anem a escoles, per exemple, a clubs nàutics també, a fer xerrades per conscienciar la gent del que, bueno, ensenyar el que tenim i conscienciar de què s'ha de protegir tot això.
Hi ha una part fonamental que és ensenyar el que tenim, no? Que la gent sigui conscient de la quantitat de cetacis que hi ha diàriament passant per les nostres costes, alguns de viatges, és a dir, alguns de migració i d'altres perquè han decidit passar-hi una temporada o hi viuen, no?
Exacte, sí. Sí, és molt important, la gent, és curiós, però nosaltres tenim els cetacis vivint aquí, al mar al costat, i la majoria de gent no sap que poden veure cetacis, no? Hi ha dofins que estan més a prop, més a cap a costa, i altres estan més mar endins, no? Però, de totes formes, amb un vaixell es pot sortir i es poden veure dofins a diferents llocs, diferents fondàries, depenent de la fondària, viuen unes espècies o unes altres. Però sí, és curiós que la gent no té la informació aquesta, en general.
Vosaltres, de fet, feu aquesta feina bàsicament en cap de setmana, no? Que és quan us dediqueu a la investigació. Entre setmana cadascú té la seva responsabilitat.
Exacte, sí. Nosaltres és que aquesta associació de tasca som una entitat sense ànim de lucre, no cobrem res, ningú cobra res, i ho fem com a voluntariat, bàsicament. Llavors, entre setmana tenim les nostres feines, cadascú, i durant el cap de setmana es fan les sortides, no?, per fer aquest projecte que estem portant a terme de fotoidentificació, no? El que fem és sortir amb els vaixells, fem una ruta en concret, i llavors quan el virem alguna espècie de cetaci fem fotografies, sobretot de les seves aletes dorsals. I això ens ajuda a identificar-lo sense... És una tècnica no invasiva, no?, de identificació dels animals, de l'individu en concret. I això ens ajuda a la llarga, no? Són projectes a llarg termini, no? Ens ajuda a la llarga a veure quina espècie està a quina zona determinada, no? Veiem que les distribucions per espècies són molt clares, no? En els mapes que tenim, que es troben a la nostra web, tenim ja fet, es veu molt clar la distribució de cada espècie en cada lloc del Garraf, no? Que és la zona on nosaltres treballem realment.
De fet, vosaltres sortiu des de el port del Garraf, aquí teniu la base, i a partir d'aquí aneu fent aquesta feina de observació de 3 espècies diferents, tinc entès, no?
Sí, el projecte, nosaltres observem totes les espècies que podem veure, que són bastantes, em sembla que són 6 espècies, no, aquí a la zona de Garraf, però realment l'estudi està fet sobre 3 espècies en concret, que és el rorqual comú, que és la segona del món, i ens passa per primavera per anar cap al mar de Ligúria a alimentar-se, i després torna. De fet, han tornat a veure ara fa uns dies, No al Garraf, però sí per la zona de Girona, han tornat a veure un rorqual comú. Llavors, estan ara tornant. I després hi ha una altra espècie, que és el dofí mulat, que és el que, bueno, tristament es coneix per el tema dels delfinaris, que estan a delfinaris, i després està el que és una altra espècie, que és el dofí de riso o cap d'olla gris. Aquestes tres espècies són les que nosaltres estudiem.
I són tres espècies que viuen amb nosaltres.
Sí, sí, estan. El rorqual comú en concret és el que està en migració, el que deies de les migracions. Està a primavera, puja des del sud o des d'altres parts de la Mediterrània cap a la zona del mar de Ligúria. També venen de l'Atlàntic, i van cap al mar de Ligúria. Però sí que els dofins mulars i els caps d'olla grisos, encara que ja estem comprovant que tenen una mobilitat molt, una distribució molt extensa, és a dir, dofins mulars que hem vist aquí ho han vist al sud de França i els han vist al sud d'Espanya, però sí que són animals que els reavivaments són bastant freqüents.
Cal explicar que, més enllà de la feina, en les sortides que feu habitualment, sobretot els diumenges i alguns dissabtes en determinats períodes de l'any, qui vulgui us pot acompanyar fent una petita aportació que us ajuda a mantenir la investigació i a pagar les despeses de l'embarcació, la benzina i aquestes coses, no?
Exacte, sí, nosaltres no tenim vaixell propi, sinó que lloguem un vaixell, no? Llavors, la gent que vol sortir amb nosaltres, doncs ha de fer una donació que es basa en això, al final pagar el que és el lloguer de l'embarcació. I sí, poden venir. Això, la veritat és que ens dona moltes esperances de que, bueno, i veiem que estem fent bona feina, perquè la gent és que queda encisada amb tot el que experimenten a les sortides i repeteixen molt.
Hi ha conscienciació, ha augmentat l'interès per aquest tipus de, per aquest tipus d'investigacions i sobretot per conèixer més sobre aquest tipus d'animals, no?
Sí, molt. Nosaltres vam començar realment en el 2014 amb aquestes. Vam començar el 2013 amb un projecte, no? Però després ja en el 2014 vam veure que a part del rorqual vèiem molts dofins i llavors vam augmentar el que és el nombre d'espècies, no? I des del 2014 a ara, el 2014 havien de fer molta promoció de les sortides i així, i ara és que tenim una llista d'espera i això ens dona la idea de que cada cop la gent està més conscienciada, segueix més tot això, veu també quan surt la brutícia que es genera als oceans, és a dir, és cada cop que sortim ja portem unes xarxes per recollir el que anem trobant per al mar mentre anem navegant. I se n'adona de que tot això dels plàstics i tot això és que és fet, és que trobem molts globus, molts plàstics en general.
La consciència és major, el coneixement també. És a dir, no només es tracta de que la gent estigui més mobilitzada, sinó que noteu que la gent sap més què hi ha sota de la superfície del mar?
Sí. Sí, sí, els que surten, realment hem notat que la gent que surt ja prèviament tenia un interès en aquest tema mediambiental. Però després el que veiem és que es sobten molt de tot el que estan veient, no? O sigui, sabien això però no s'ho esperaven veure. Sabien que existia, sabien que existeix un cetaci, uns dofins que estan allà, però quan els veuen les cares és que són un mapa. A mi m'encanta veure les reaccions que tenen perquè és de realment felicitat i moltes emocions juntes, realment.
Suposo que famílies, públic familiar, no? Més aviat, és a dir, nanos, sí. Famílies monoparentals o de pare i mare, el que sigui, és igual, però les famílies, no? Són les que hi van?
Bé, ens pregunten molt per nens. El que passa és que nosaltres hem acotat una mica l'edat a partir dels 12 anys. Per què? Perquè són moltes hores de navegació i els nens més petits realment es cansen de tantes hores estar en un vaixell i així. En canvi, nens a partir de 12 anys realment és que venen amb una il·lusió molt, molt, molt maca. I sí que hi ha famílies que venen amb els nens i hi ha nois joves que estan en un estudi i volen que això sigui part del seu estudi, i llavors venen a fer com unes pràctiques, com si diguéssim. I després hi ha moltíssima gent que són parelles o amics que venen a gaudir de tot això, i realment hi ha alguns que, pues, que volen aportar també ajuda amb el tema de les... Clar, cada hora estem mesurant dades, tant ambientals com quan hi ha algun albirament, les dades de comportament, les dades de natació, tot això. I ells, doncs, volen ajudar. Però la gran majoria el que volen és sentir l'experiència, no? Viure l'experiència de tot això, de veure cetacis i altres animals, que també veiem tortugues marines, veiem peixos lluna, inclús mantes ratlla també hem vist de vegades, algun tauró ens ha passat de vegades, o sigui, que moltes aus marines... Veiem molts animals, no només els cetacis, sinó que veiem moltes espècies d'animals marins.
La gent que ens estigui escoltant i vulgui conèixer més sobre la vostra associació, sobre l'associació Cetàcia, on es pot informar? On trobarem més informació?
Sí, estem a tots, tant a Twitter com a Instagram com a Facebook, però si es dirigeix a la pàgina web, que és associaciocetacia.org, allà troba totes les adreces, tot.
Doncs ja ho sabeu, des dels ports se surt cap a un món meravellós de natura, de medi ambient, de sostenibilitat, d'equilibri, que ens farà segur canviar els nostres hàbits. Sortir del port és gaudir de la natura en estat pur. Sí. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i bona feina, digues.
Si em permets, m'agradaria molt, voldria aprofitar per agrair al port de Garraf, perquè realment ens ajuda molt i sempre estan pendents de nosaltres i sempre tot el que poden, en tot el que poden, tot el que tenen al seu abast, ens ho donen. M'agradaria agrair-los.
Doncs escolta'm, els agraïm aquesta feina que fan al Port del Garraf i en general als ports de tot el país, que sovint ajuden i col·laboren amb les entitats conservacionistes doncs en la seva feina, en la seva tasca. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho veieu, vivim en un país fantàstic, amb un entorn gairebé paradisíac, i els ports ens facilita l'oportunitat d'apropar-nos-hi i conèixer aquest entorn i aquesta natura. Avui hem conegut el Port del Garraf. La setmana vinent us convidem a passejar per un altre port de Catalunya.
Passejant pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Veus humanes.
I en aquest espai de corrents, d'oceans, d'onades, de sentiments, de desesperacions i de rescats, nosaltres hi volem posar la veu d'aquells que ens ajuden a entendre allò que està passant a la Mediterrània, d'aquells que hi treballen, per donar visibilitat a la seva feina, però perquè també prenguem consciència de la realitat del dia a dia de moltíssimes persones que han decidit o han escollit dedicar part del seu temps o tot el seu temps a ajudar els altres. Avui volem conèixer l'entitat Cuidando, una entitat que, al marge de treballar amb els immigrants que arriben, amb els refugiats que arriben, en qualsevol de les seves circumstàncies, el que fan és ajudar la gent que ajuda, dels quals sovint pocs ens en recordem. Parlem molt d'ells perquè la seva situació és dramàtica, però hi ha una gent que treballa amb ells i que, a base d'anar sumant experiències corprenedores, històries impactants, a base d'anar vivint el dia a dia amb duresa, al final acaben necessitant algú que els ajudi a suportar tot aquest pes damunt de les seves esquenes. D'això se n'encarrega l'entitat Cuidando. Volem parlar amb en Xifré Ramos, que és psicòleg i membre d'aquest col·lectiu. Xifré, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda, gràcies per convidar-nos-hi.
És preguntar, no?, qui cuida el que cuida, no? I això és el que feu vosaltres.
Sí, correcte. Nosaltres, la nostra associació va néixer el 2016 davant de l'allau de persones voluntàries que van decidir cooperació, van decidir recuperació a diferents camps de refugiats d'una manera més o menys organitzada, i la nostra intervenció arran d'aquesta llei de persones voluntàries va consistir al principi d'una manera molt caòtica i després d'una manera una mica més ordenada, doncs, a preparar aquelles persones que volguessin, acompanyar-los en algun dels casos, i finalment, doncs, quan tornen aquí, doncs, a fer algun tipus d'intervenció en el cas de que haguessin tornat, doncs, molt, molt remogudes.
Quin tipus d'intervenció sovint necessiten aquestes persones? Amb què els ajudeu?
Clar, nosaltres normalment, és a dir, fem intervenció sempre que la persona, quan torna de la missió, de l'objectiu o de la cooperació que ella anava a fer o que ella anava a fer, ens ho demanen. En tot cas, nosaltres el que fem és fer tota, és a dir, oferim a les associacions i a les persones voluntàries de forma individual fer una breu formació. Hem estat treballant fins al dia d'avui amb més de 100 persones voluntàries, hem treballat amb AFEP, amb Open Cultural Center, que és una associació socioeducativa que hi ha a Barcelona molt interessant, que està en camps de refugiats de Policastro, Cherso, entre d'altres. Hem treballat també amb, al principi, amb Open Arms, amb ProEmait, amb Salvamento Marítimo Humanitario d'una altra manera, i el que fem normalment, responent, disculpa la teva pregunta, és, bueno, els ajudem a tornar a posar ordre una mica a la seva vida, perquè normalment si nosaltres tenim un veí que torna d'un camp de refugiats, no, amb el braç trencat, com en diré, sense braç, no, ho podrem reconèixer de manera molt fàcil, però si aquesta persona torna amb un desordre emocional general, amb ansietat, que diem nosaltres, generalitzada, amb insomni, amb desmotivació, doncs això és més difícil, doncs, que l'entorn pugui contenir-ho, no? I nosaltres ens dediquem una mica a fer això, no? A agafar aquesta ansietat, a agafar aquesta falta a vegades de realització, perquè els camps de refugiats certament s'hi poden fer moltes coses, però les coses que podem fer queden sovint molt esmicolades i molt repetides. Amb això no vull dir que no sigui necessari, no? Però bueno, la persona normalment quan torna als camps de refugiats torna molt plena, per una banda, perquè les accions que hi fa allí, sigui el camp de refugiats i sigui el mig del Mediterrani, són molt lloables, són molt nobles i són molt, molt necessàries, però les coses que amb aquesta persona està sotmesa, doncs, són factors molt estressants, factors que normalment les persones no estem acostumades a viure, i nosaltres el que fem és, doncs quasi fem com una psicoteràpia amb aquestes persones que tornen i les ajudem a tornar al seu dia a dia.
Suposo que és el que en feina es coneix com a síndrome del cremat, no, del burnout, no pel fet d'estar cremat, sinó pel fet de que al final, vaja, alguna vegada hem parlat amb gent que ha estat cooperant aquests camps i ens diuen, t'involucres però intentes fer el cor fort, perquè és que si no al final se t'acaba menjant, que posis barreres al final se t'acaba menjant, no?
Sí, perquè al final també si et poses moltes barreres, és important marxar tenint uns límits clars i un el que diem nosaltres, unes expectatives equilibrades, no? Ni expectatives molt baixes sobre el que tu pots donar, perquè realment una persona voluntària en camp de refugiats o al mig del mar pot donar moltes coses, però una persona amb les expectatives molt elevades doncs es frustrarà molt ràpid, perquè se m'adonarà que l'objectiu de la seva missió, l'objectiu de la seva cooperació, es queda petit amb la quantitat de necessitats que hi ha en els camps de refugiats. Ja no parlem de necessitats com el que hi ha a dalt d'un vaixell, que dalt d'un vaixell, o el vaixell de l'Open Arms, de l'Island Kurdi o de ProEmait, podem veure que les necessitats són urgents. Una persona s'està ofegant i ràpidament l'objectiu principal és rescatar aquestes persones i donar-los, tornar-les a la vida, pràcticament, no? En un camp de refugiats la sensació és molt estranya, perquè aquestes persones estan vivint, és a dir, estan mal vivint, és a dir, estan sobrevivint, i és molt difícil sentir-te compensat com a persona voluntària, sentir-te compensat em refereixo a donar-te que realment els beneficis que els estàs portant amb aquesta persona són realment el que necessiten. I per això és important anar-hi acompanyat, per això és important anar-hi amb certa, amb cert ordre, amb certa preparació, i en definitiva, no, és el que fem, és el que fem nosaltres, no, donar un punt de suport abans de marxar, un punt de suport si necessiten aquest acompanyament, i aquest punt de suport una vegada tornen.
És evident que cada persona és un món i segur que cadascú viu de manera diferent, però quan tornen cal un període d'adaptació a l'entorn de la nostra societat, és a dir, quant de temps cal per poder reintroduir-se amb una certa normalitat a la vida que tenim aquí?
Nosaltres, per exemple, recomanem que les intervencions o la tasca cooperativa no duri més de 15-20 dies. Sovint moltes organitzacions, moltes ONGs demanen que els seus voluntaris estiguin més d'un mes, i nosaltres entenem perfectament que això sigui així, no? Però bueno, nosaltres hem de fer una mica d'advocat del diable amb això, i nosaltres ens agrada, i el que considerem és que les persones estiguin 15-20 dies al lloc on de fer l'intervenció. Per què? Perquè es donen, és a dir, realment en un mes poden arribar a fer, entenc que la seva feina, és a dir, poden arribar a ser persones molt més efectives i poden arribar a fer la seva feina d'una manera molt més expeditiva, la seva intervenció d'una manera molt més ràpida i efectiva, però és clar, estem parlant de que són persones humanes com tots, i jo no sé que tinguin una gran experiència en cooperació, més de 15 dies els portarà a sentir un xoc cultural i vital molt important, no? On adonar-se de la diferència que hi ha, no?, entre les necessitats bàsiques d'uns i les d'altres, no? Arribar a casa, no?, i adonar-se que has estat un mes ajudant a persones que no tenen... que, bueno, que els ha fallat tot a la vida, i que ara estan en una situació d'injustícia política, social, humana, increïble, no?, adonar-te de tot això i tornar a la teva vida, doncs pot afectar molt a l'escala de valors de la persona. I ens trobem amb persones que tenen reaccions, doncs, que deixen la parella, deixen a vegades la feina, fan un canvi de vida radical, i això, evidentment, nosaltres no estem en contra d'això, perquè a vegades són reaccions molt necessàries, és a dir, sí, a vegades la cooperació fa destapar el tap d'una cosa molt important a nivell vital que tenim les persones, que és a fer canvis en la nostra vida, no? I a vegades hi ha persones que marxen a fer tasques cooperatives per poder destapar aquest tap. I a vegades està bé, però a vegades aquestes persones no se n'adonen que van a fer aquest treball de cooperació per aquest motiu, no? Però el xoc cultural és inevitable i és innegable que existeix en la majoria, m'atreveria a dir, amb el 80-90% de les persones que van a fer cooperació, i és important a poc a poc, no?, tornar-les a la realitat, al seu dia a dia, i en certa manera és el que fem nosaltres, no?, que insisteixo, som un equip de psicòlegs i psicòlogues, però entre nosaltres també hi ha educadores socials, treballadores socials, tenim una infermera que també treballa amb nosaltres. I sí, la idea és retornar una mica a la realitat, a les persones que tornen després d'un llarg viatge emocional als camps de refugiats.
Hi ha una altra qüestió de la qual tampoc no em vull defugir com a psicòleg i també com a membre. Tu ets reusenc i des d'una entitat local reusenca esteu treballant amb el col·lectiu d'immigrants, aquell col·lectiu d'immigrants que es va fer malauradament famós perquè després de tenir-los no sé quantes setmanes navegant per la Mediterrània a l'Open Arms, Pedro Sánchez va decidir que els obria el port de València i va semblar que era com Moisés, no?, que obria les aigües del Mediterrani per salvar la vida. Doncs bé, va ser un fet puntual, però bé, d'aquest col·lectiu doncs evidentment ens hem de fer tots ressò. Han passat el temps, la situació a la Mediterrània és la que és, vosaltres seguiu treballant amb aquest col·lectiu. Passat aquest temps, quina és la realitat d'aquesta gent i com ha assimilat tot aquell trauma?
Sí, actualment ara aquí a Reus fa un parell d'estius va arribar la primera remesa de persones refugiades a cavall del CER, a la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, i nosaltres, doncs, bueno, com a dinamitzadors socials des del municipi, Reus Refugi el que fa és, doncs, acompanyar aquestes persones, doncs, a tot allò a tot allò que necessiten a nivell més bàsic, no? La majoria de persones en una primera fase estan 6 mesos al centre d'acollida, i passat normalment aquests 6 mesos, que a vegades es poden convertir en 9 o en 10, en funció, bueno, depèn de tot el tema legal. Posteriorment, aquestes persones han de buscar un lloc on viure, una feina, etcètera, etcètera. Sabent que moltes d'aquestes persones potser seran deportades o se'ls denegarà l'asil aquí al nostre país. Nosaltres aquí estem treballant amb moltes ganes, estem ajudant a desenes de persones a trobar feina, a aprendre castellà, a aprendre català, i sobretot a les estem ajudant a refer les xarxes socials i la motivació, que jo definiria així, no? Xarxa social i motivació que aquestes persones han anat perdent des que van marxar de casa seva fins que van arribar aquí. Malauradament, ens agradaria que el nostre ajuntament estigués encara més de cara davant d'aquestes ajudes que necessiten aquest feix de persones, perquè en ocasions, no, en el refugi la nostra associació s'ha convertit més en una subcontractada, ja, de l'ajuntament, que no pas en una associació sense ànim de lucre, que és el que som. I sí, ara actualment Reus Refugi som una trentena de persones voluntàries, i actualment a Reus ja hi ha, juntament amb les que van venir amb l'Open Arms, ja han arribat aproximadament, si no m'equivoco, unes 150, aproximadament unes 150 persones.
Doncs aquesta és la feina que, si avui em permeteu, des del món de la psicologia es fa, tant amb els que cuiden com els que arriben, i que se'ls intenta, com explicava ara en Xifré, restablir aquesta xarxa social i de relació que ha quedat absolutament destruïda, ja no només pel viatge, sinó per tot el previ a aquest viatge, que finalment és el que els obliga a fugir del seu país. Xifré, si et sembla, avui ho deixem aquí, però no serà la darrera conversa que farem, volem conèixer més i volem saber-ne més de tot el que feu i de la realitat. Breument, digue'm.
No, jo voldria agrair-vos, donar-vos les gràcies a totes les persones que col·laboreu amb aquest programa. També animar tothom a marxar a Grècia. Evidentment, penso que no tothom està preparat per fer potser el que fem nosaltres, però no obstant, moltíssimes persones sí que poden fer-ho, només per tenir una mica de consciència social per fer-ho i temps, i recordar que tenim un llibre...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Buscan la calor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.